RAC més 1 i Borges us ofereixen Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
L'oli d'oliva és la base de la dieta mediterrània. Metges i científics insisteixen en els molts beneficis que ens aporta incloure aquest ingredient en els nostres àpats. Però sabem realment quins són aquests beneficis? Per què és tan important l'oli d'oliva? Són tots els olis d'oliva igual de bons? En què es diferencien, per exemple, l'oli d'oliva i el blat de moro o soja? Segur que són preguntes que algun cop us heu fet. Doncs si encara estan pendents de resposta, ara mateix us les donem amb l'ajuda de la doctora Magda Carles. Magda, la pregunta d'avui està clara, no? Després d'explicar això, no?, que hi ha molts grups de recerca científica que estan estudiant els efectes favorables per la salut que té l'oli d'oliva, per què és tan bo en aquest sentit? Per què l'hem d'incloure a la nostra dieta?
Mira, per moltes raons. Poder diria que és dels aliments que tenim més estudiats i amb més beneficis i que més coses bones podem dir. O diguem-ho d'una altra manera, hi ha pocs aliments que tinguin tantes propietats com l'oli d'oliva, perquè és un aliment, és un greix, però és un aliment. És tan bo perquè, el primer de tot, perquè dona caràcter d'alguna manera a la nostra dieta mediterrània. És la que la fa tan cardiosaludable, és la que fa que tinguem tanta longevitat. Diguéssim, és veritat que és la tria de blat, vi, oli, però, sens dubte, el que dona les connotacions beneficioses en la nostra salut és l'oli d'oliva. No hi ha cap dubte d'això.
Per sort, tenim aquest hàbit, no? Sí que és un hàbit aquest que el tenim molt incorporat,
sí,
oi?
Sí, tenim aquest hàbit i tenim la sort de viure en un país que hi ha molt oli d'oliva. De fet, Espanya és el país més productor d'oli d'oliva. Poca broma. O sigui, és que una gran part de l'oli d'oliva mundial surt d'aquest país. Per tant, això ja és una sort.
I ens agrada. A més, ens agrada.
I, a més, és una cosa que no ha canviat. És a dir, les nostres besàvies i àvies feien servir oli d'oliva i continuem fent servir oli d'oliva, no? Hi ha molts temes dietètics, hi ha molts hàbits que han canviat, que han vingut productes nous, que han sigut millor o que ens pensem que són millor. Amb l'oli d'oliva això no ha passat.
I que
continua sent un element base, no?
Tothom el té a casa, vas a un restaurant i sempre te l'ofereixen, no l'has de demanar expressament.
Exacte. I no només això, sinó que si tu viatjaves a França fa uns 25 anys, l'oli d'oliva era difícil que tinguessis en una taula. Ara tu pots anar a molts països, ja no dic d'Europa, sinó del món, i trobes oli d'oliva, perquè sabis que és un oli molt, realment molt saludable.
Uh-huh. Ens parlaves d'això, no?, de que les nostres àvies ja el feien servir, ja l'utilitzaven. Des de quan hem incorporat les persones, Magda, l'oli a la nostra alimentació diària?
Bé, respecte a l'oli d'oliva podríem dir que és una cosa mil·lenària, no? De fet, ja s'ha trobat vestigis romans i d'abans que ja feien servir l'oli d'oliva. Potser no tant per menjar, sinó com ungüent, com a teràpia, com a remei. Vull dir, com que d'oliveres n'hi ha hagut sempre a la Mediterrània, doncs ells ho feien servir. Perquè, clar, les persones que fem servir per menjar tradicionalment el que tenim en el nostre territori, i per tant els països mediterranis, ja feien servir l'oli d'oliva, d'una manera o d'una altra. El feien servir. Tu pots dir, no, però és que aquí també es feia servir molt el greix de porc per cuinar. Cert, però l'oli d'oliva ja el teníem. Igual per fer una làmpara de llum, però el teníem, l'oli d'oliva. Sempre ha estat a la nostra vida. Per què? Per què? Perquè està a la nostra geografia, està al nostre territori. No? I, per tant, ho fem servir des de fa molt, molt temps. Però les propietats d'aquest oli, fins hi ha una època no tan llunyana, que es deia, no, perquè l'oli d'oliva és el que ens engreixa. Fa com 2 o 3 dècades, o 4 dècades, potser, no? O potser més. Fins que es va veure realment que si algun avantatge tenia és que els països de la Mediterrània tenien menys infarts, tenien menys ictus, tenien menys àngors, justament per la dieta mediterrània. I, com deia abans, gràcies, sobretot, a l'oli d'oliva.
Mm-hmm. L'oli d'oliva, tu que parlaves ara del greix, no? L'oli d'oliva es considera un dels greixos dietètics amb més bones propietats a nivell nutricional. Quina és exactament la seva composició?
Clar, la gràcia de... A veure, l'oli d'oliva és el suc d'oliva, així de clar, eh? És el suc d'oliva. És un greix total, pràcticament és un greix pur. Comencem per dir, Esther, que aquella gent que tingui animadversió als greixos, que els greixos són molt necessaris, ho hem dit diverses vegades aquí, no? Perquè a vegades amb les idees que corren, amb les xarxes, amb el que es diu, el greix... No podríem viure sense greix. Necessitem greix a la nostra vida, al nostre cos i a la nostra dieta. Ara bé, quin tipus de greix? Doncs mira, per què l'oli d'oliva és tan bo, te'n deies la composició? Doncs perquè té aproximadament un 70% de lo que es diu greix monoinsaturat. Això és un tipus de greix, també en té de saturat i també en té de poliinsaturat. Però aquest greix monoinsaturat té moltes virtuts pel nostre cos. Aquesta és la gràcia de l'oli d'oliva, eh? O sigui, és aquesta composició. Si jo comparo amb un oli de blat de moro o amb un oli de soja, són olis tots, tots tenen una energia molt similar, però aquesta composició amb greixos és diferent.
Només la té l'oli d'oliva.
Sí, l'oli d'oliva és l'oli d'oliva, eh? Té l'àcid oleic amb un tant percent molt elevat.
Uh-huh. Parlaves tu del tema d'agafar pes. Engreixa molt l'oli d'oliva?
A veure, engreixen tots els greixos, eh? Valgui la redundància, greix engreixar. Per què? Perquè són greixos purs i perquè el greix, doncs, té la seva energia. Però, clar, pensem sempre una cosa. No només importa les calories que porta cada 100 grams un aliment o un greix o el que sigui, sinó quina dosi fem servir a la nostra vida.
Això i també tenim, molts cops,
clar,
eh?
Tenim que fer, veure quina dosi posem d'oli i, a part, quines altres propietats té. Hi ha molts aliments que són beneficiosos i que són molt energètics. L'oli d'oliva és un, els fruits secs són uns altres. Què vol dir? No tenim que confondre energètic amb no sa. L'oli d'oliva és un perfecte exemple d'un aliment molt energètic, com tots els olis, eh? Tant el de blat de moro com el de soja, com tots tenen una energia molt similar, perquè són greixos purs. O sigui, no és que el de blat de moro engreixi menys que el de l'oli, com a vegades es creu.
Val.
No és veritat,
val.
No és veritat. El que tenen és una composició química diferent, d'acord? I aquesta composició dona totes les avantatges realment a l'oli d'oliva.
Uh-huh. Ens parlaves tu de la dosi.
Sí.
Quina seria la ideal?
Clar, tenim que veure a quina persona, per a quina persona és aquesta dosi. No és el mateix un nen de 6 anys que un home de 30 que fa esport i que fa 1,90 m, que una senyora de 70 que fa 1,5 m i està sentada veient la tele tot el dia. Però, en tot cas, el que sí que s'ha de dir és que una dieta té que tenir oli dintre la seva composició i que pot anar des de 3 cullerades d'oli, posem-hi, fins a 5-6. Per tant, és molt variable. Però jo el que sí que recomano, sobretot, per més dietes restrictives que es facin, per més coses rares que es facin, que l'oli no el traieu. Almenys no durant més d'un dia, perquè és realment molt important per la nostra salut.
Dins del ventall d'opcions que tenim quan anem a la botiga, quins tipus d'oli trobem al mercat, a banda de l'oli d'oliva? Quines són les opcions?
A veure, a l'oli d'oliva trobem oli de blat de moro, trobem oli de soja, trobem oli de cacauet. En plan més sofisticat, si anem a un puesto delicatessen, podem trobar fins i tot oli de nous, oli d'avellana, els olis, oli de coco, que ara està molt de moda, per cert, no? Podem trobar molts olis, perquè en realitat hi ha molts vegetals que tenen aquest component greixós, no? Podem trobar oli d'ametlla, fins que es fa servir, doncs, es fa servir inclús per fer massatges, que és boníssim. Però, a veure, l'oli d'oliva és l'oli d'oliva, i si anem a un súper, l'oli que es veu amb més freqüència, amb més quantitat, perquè és el nostre, és el d'oliva.
Uh-huh. I després també, quan anem al supermercat, el que trobem més diferents opcions d'olis d'oliva.
Per exemple, aquí està el follon.
Sí. Hi ha l'oli d'oliva verge extra.
Sí, sí, sí.
A què ens referim exactament quan parlem d'oli d'oliva verge extra?
Doncs vol dir que és un oli, ja el fet que digui verge vol dir que és el suc de l'oliva, eh? Vull dir, jo en aquest oli no li he fet cap procediment ni amb temperatura, ni amb químics, ni amb coses rares per treure aquest oli de l'oliva. Per tant, un oli verge és el suc de l'oliva, així de clar. Això és un oli verge. Serà verge extra si també es té unes qualitats d'acidesa, de puresa, que són fantàstiques. Però un oli verge si és verge extra, doncs és un oli amb la màxima qualitat. Però sobretot l'important és això, que s'ha tret, amb mètodes físics de l'oliva. S'ha com qui exprimeix una llimona, no? Però no li fas res més. No li has fet cap procediment amb temperatura, ni amb productes químics, ni res per treure aquell oli de l'oliva. És el suc pur de l'oliva i, per tant, és el que té més propietats, òbviament.
Uh-huh, el millor. Moltes persones són reticents a fregir amb aquest oli verge. Fan bé?
No sé per què. No sé per què no han de poder fregir, perquè és un oli de gran qualitat que, a més, doncs, resisteix molt bé la temperatura. Moltes persones són reticents per dos motius. Un pot ser perquè és un oli que té més preu que l'oli d'oliva, simplement. Llavors pensa, no, home, per fregir, doncs igual no sé què. Que després parlarem de lo que és un oli d'oliva, a seques, no? I d'altres, perquè potser estan fregint una cosa molt delicada, potser volen fregir una croqueta de, jo què sé, no?, de formatge, i no volen que tingui gust d'oli. Uh-huh. I llavors agafen un oli amb menys gust. Ara, que l'oli d'oliva verge ve per fregir, vamos, això claríssim. Justament, jo diria que és el que va millor per fregir.
Per tant, estan equivocades.
Estan absolutament equivocats.
Això?
Absolutament. absolutament equivocats. Aquest és un mite, eh?
És un mite, aquell al carrer. Sí, sí, és una falsa creença.
Evidentment, evidentment que sí. Jo ja et dic que el tema del preu jo crec que és important i el tema del gust, no?
Ens deies això, que ens volies explicar què és exactament l'oli. Què
perquè
és?
Quan anem al súper, és veritat que ens trobem molt oli d'oliva, però que n'hi ha de verge extra, però també hi ha que es posa oli d'oliva, simplement. L'oli d'oliva és una barreja. És una barreja d'aquest verge bo que dèiem, que és el suc de l'oliva, i oli refinat. I aquí la cosa canvia. Aquest oli refinat és un oli que traiem de l'oliva, però ja, quan l'oliva ja està matxacada, per acabar de treure el suc, ja li fem procediments doncs, de més tipus. Per tant, ja no és un oli de tanta qualitat. Doncs bé, l'oli d'oliva és una barreja d'aquest oli, que no vol dir que sigui dolent, però que és de menys qualitat, amb l'oli verge. És una barreja que pot tindre moltes propietats, que evidentment és nutritiu, tal, però mai té els índexs ni de vitamines, ni d'antioxidants, ni de propietats organolèptiques que té l'oli verge extra.
Mm-hmm. Abans has citat algunes de les malalties que podríem evitar, entre cometes, no? Prenent oli. No?
Sí.
Quina seria la llista d'efectes positius, de beneficis, que ens aporta aquest aliment?
Mira, en té molts. D'entrada, a l'oli d'oliva, doncs, el que va bé és pel sistema cardiovascular. Jo aquest diria que és el pilar bàsic, no? S'ha vist que realment té molts efectes positius sobre els nivells de colesterol, és a dir, ens augmenta el colesterol bo, ens disminueix el colesterol dolent, o dit d'una altra manera, augmenta l'HDL i disminueix l'LDL, però és que, a més, s'ha vist que és un gran, diguéssim, per les artèries i per a la gent que té hipertensió, fins i tot, té efectes positius sobre els nivells d'hipertensió, que això també és molt interessant. També, des del punt de vista cardiovascular, no oblidem que la diabetis és una pandèmia, pràcticament també, hi ha molta gent que és diabètica, i que també afecta les artèries del sistema cardiovascular. Doncs bé, té efectes positius sobre els nivells de glucèmia, per tant, un diabètic li va molt bé prendre oli d'oliva, però, a part d'aquests grans trets, coses potser menors, però no menys importants, com són, per exemple, que és un gran lubrificant de l'intestí. Uh-huh. L'oli d'oliva és fantàstic per activar el teu sistema, diguéssim, intestinal, la teva motilitat intestinal. Va bé també per, diguéssim, perquè el teu fetge funcioni de meravella. S'ha vist que per les persones que tenen problemes de fetge li va bé. Tot això, sempre parlant amb dosis fisiològiques.
És benzina, l'oli d'oliva és benzina, perquè m'estàs explicant.
Sí, evidentment, és benzina. En el sentit de que aporta energia, però per la seva composició va bé per totes aquestes coses, no? Per tant, doncs, aporta moltíssima vitamina E, que no oblidem que és un antioxidant que té efecte sobre molta fisiologia, sobre molta de les nostres parts de la salut, no? Per exemple, sobre la pell. Posem-hi, no? També. La vitamina E bloqueja radicals lliures, és a dir, persones que tenen malalties base, que viuen en llocs contaminats, que tenen malalties cròniques, és una vitamina que té els seus efectes positius. Vull dir-te que al final te'n dones compte que l'oli d'oliva doncs, té per la gastritis, per exemple, ara també me n'oblidava, no? Té els seus efectes, té els seus efectes. No oblidem que no és només greix, que, com deia, té vitamina E en quantitats considerables i té el que són els polifenols, que són fitonutrients i que tenen unes funcions antioxidants importants. Uh-huh. Per tant, però clar, això on ho trobem? Quan l'oli és més pur, en aquest verge extra, que realment no s'hi ha fet cap procediment i que és el suc de l'oliva. Per això val la pena comprar-lo, doncs, aquesta categoria, l'oli, no?
Abans ens has citat l'oli de blat de moro, també el de soja.
Sí.
Ens explicaves les diferències que hi ha amb l'oli d'oliva. Com els definiries? Com són exactament cadascun d'ells?
A veure, són interessants, també. I tenen una composició de greixos que tenen molts greixos poliinsaturats i cardiovascularment no van malament, però no tenen aquesta peculiaritat de l'oli d'oliva i no els estudis no ens demostren que tinguin aquests efectes positius sobre el sistema cardiovascular, com té el d'oliva. Per tant, i té una altra cosa, aquests olis, que consti que això no va en detriment de cap oli, però és veritat que a l'hora de la cocció, aguanta, sobretot el de blat de moro, aguanta pitjor la temperatura, per exemple. Que això és important. Que aquest, veus, molta gent no fa servir per fregir, però en canvi, per fregir, no? Dura molt menys. No vol dir que no es pugui fer servir, vol dir que tindrem que anar més en compte amb la temperatura. Uh-huh. I les vegades que ho reutilitzem, uh-huh, que de fet no tindríem que reutilitzar els olis.
No.
O sigui, això també s'ha de dir. Però com que estem en temps de vaques flaques, doncs ja...
Doncs sí.
És això, no?
L'economia.
Però, de fet, l'oli no es tindria que reutilitzar. No es tindria que reutilitzar perquè vulguis que no, després d'una cocció, allò ha patit una temperatura i creen residus, queden coses. És millor cada vegada fer servir un oli diferent. Uh-huh. El que va bé és racionalitzar la quantitat d'oli. Així no tenim que reutilitzar-lo tant. No?
Evidentment. I com s'ha de conservar?
Home, l'oli dura molt, perquè dura moltíssim, però el que va bé és que estigui en un lloc fresc, no calent, que estigui en un lloc on hi hagi olors molt intenses, que no estigui arran de terra, sinó que estigui una mica elevat, i que estigui en un lloc que no hi hagi, com t'ho diria, no amb altres coses. Jo a vegades veig gent que posa l'oli i molts detergents, tu, que posa uns armaris sota la cuina.
No tenen, tenen espai.
Sí, però aquestes coses es veuen, no? Perquè també vivim en llocs petits, no? I les cuines són limitades, no?
Els metres però, quadrats et limiten,
exacte. Però la llum fosc, sense llum i sense olors al costat, doncs que puguin ser perjudicials, que puguin passar l'oli, no?
I després hi ha una dada molt important, una informació molt important, que és la de l'etiqueta, no? La que porta l'etiqueta. Fa uns dies dedicàvem un podcast a les etiquetes. En què ens hauríem de fixar, Magda, exactament de l'etiqueta de l'oli? Perquè sí que és veritat que ens aporta moltíssima informació.
A veure, com totes les etiquetes ens dirà de què es parla. Aquí potser el més important és que mirem què estem comprant, oli d'oliva o oli extra verge. Això sí que és important, perquè ja hem vist que són dos olis diferents.
El detall.
Exacte, o sigui, no mirem només que hi ha allà un dibuix amb les olives, no. A veure, és oli d'oliva o és oli extra verge? Això sí que jo penso que ho tenim que mirar. I home, i també tenim que mirar, evidentment, doncs, d'on és aquest oli, no? És un siurana, és de Jaén, és de... Home, això és important. Quin tipus d'oliva porta? No, és una orbequina, és una ojiblanca, què dimonis estem prenent? Jo penso que això, doncs, s'ha de dir, la seva data d'envasat, perquè encara que l'oli dura, no és etern tampoc, saps què vull dir?
I els
no
graus? Els graus de l'oli?
Clar, a veure, els graus de l'oli vol dir quina quantitat d'àcid oleic hi ha. De fet, un oli extra verge de qualitat té que tenir menys de 0,8. Llavors, clar, quan més graus, doncs més àcid oleic hi ha, de fet, té menys qualitat. No vol dir que sigui un oli dolent per vendre'l, però vull dir, clar, els graus és 2 d'àcid oleic lliure en aquest oli. I, per tant, ens interessa que n'hi hagi poc, organolèpticament, Per tant, doncs, jo sobretot penso que és bo mirar quin tipus d'oli estem mirant, la procedència i el tipus d'oliva. Perquè hi ha olives que són, per exemple, l'arbequina és molt fina, però n'hi ha que són com molt més gustoses, molt més amargues, no? Hi ha barreges, també. A vegades són diversos tipus, no? Uh-huh. Per tant, doncs, home, entenem-nos una mica del que es fa, no?
Això anirà ja després a gust del consumidor.
I sobretot mirar també com s'ha de conservar aquell oli, no? Com el tenim que conservar. Jo penso que és important. Mira, jo penso que, jo sempre dic el mateix, amb el que aprenem cada dia, s'ha d'exigir qualitat. Si jo una cosa l'aprenc un cop al mes, és menys important. Sempre és important el que mengem. Però les coses que mengem cada dia han de ser de qualitat, perquè ens acabaran influint, perquè cada dia ho tenim a la dieta. I a la majoria de cases en aquest país cada dia fem servir l'oli, sí o no? D'una manera o d'una altra. Uh-huh. Perquè posem el pa, perquè posem l'entrepà, perquè l'amanida, perquè... És que, digue'm un pla que no hi posem oli.
Uh-huh. Pels nens és important aquesta dosi diària d'oli?
Els nens necessiten oli, clar que necessiten oli, evidentment que sí. És evident que necessiten la seva dosi de grassa com un adult, amb la proporció d'energia que necessiten ells, no? Però, clar, l'oli també, l'oli amb un nen, evidentment que també és essencial. Jo per això repeteixo que a vegades es parla dels greixos com si fossin el dimoni i s'ha de parlar de veure de quin tipus de greix és. I s'ha d'aclarir sempre que el greix és essencial per la vida, que no podem estar sense greix. És que ni podem estar sense greix a la dieta, ni podem estar sense greix al nostre cos. Com seria una persona sense greix? D'entrada seria una persona amb un cervell molt, molt encongit, perquè part del cervell és greix, no? No tindria moll de l'os, perquè també part del moll de l'os també hi ha molt de greix. Vull dir que així es podria anar dient tot de bestieses, no? I ens quedaríem al final amb un esquelet, no? Uh-huh. Per tant, el greix té que ser-hi. Té que ser-hi sempre. Repeteixo, per més que et vulguis mantenir el pes, per més que vulguis fer experiments per no sé quantos, el greix té que ser-hi. I com que estem aquí, doncs el greix, en el nostre cas, el greix de l'acció és l'oli d'oliva, està clar.
Aquest és el titular, eh? El greix ha de ser-hi.
Sí, ha de ser-hi, el greix ha de ser-hi i l'oli d'oliva ha de ser-hi perquè és el nostre greix de proximitat i de l'acció. A més, tenim la sort que l'oli que ens neix aquí està molt bé. Per tant, mira, hi ha coses d'aquest país que podríem discutir. Però el que és l'oli, tenim molta sort.
Doncs va, anem amb el resum del podcast d'avui.
Respostes que alimenten. Amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Preguntàvem en començar per què és tan bo l'oli d'oliva, per què ha de ser-hi a la nostra dieta. Ha quedat clar, la Magda Carles ens ha repassat molts dels beneficis. Quins serien els principals, Magda?
Mira, jo si tingués que dir, recordem per què l'oli és tan important, faria el record de què? No és el primer, que el greix és essencial, recordem-ho sempre, que ha d'haver-hi greix a la nostra dieta, que el millor greix que tenim nosaltres a la nostra zona és, i hi ha moltes altres, és l'oli d'oliva, que una dosi normaleta pot anar de 3 a 5, 6 cullerades en funció del nostre pes, sexe, exercici físic, etc, etc. Que és diferent l'oli d'oliva verge extra que l'oli d'oliva simplement, i que l'oli d'oliva també requereix unes condicions de conservació adients. I això és molt important. Que això és importantíssim. I recordem que l'oli d'oliva té que tenir una certa qualitat, perquè és un aliment que ens el prenem cada dia.
Aquest és el tema que he tractat avui, les respostes que alimenten, la importància de l'oli d'oliva a la nostra dieta, però d'aquí una setmana tenim un tema prou interessant que té a veure amb aquestes dates, eh? La setmana vinent parlarem de com sobreviure als grans àpats.
Això és un clàssic, Esther, però s'ha de dir, s'ha de fer. Doncs, sobreviurem, segur, segur.
Els grans àpats, què vol dir? Doncs qualsevol sopar o dinar copiós que tinguem. No cal que ens centrem només en Nadal, né?
No,
en
perquè n'hi ha
molts durant
l'any,
molts.
Eh? Aquest és el problema. I aquest mes està tot concentrat, no? Aquestes setmanetes que venen ara és com una concentració de gastronomia, eh? Doncs però quina gastronomia, eh?
Que bona, tant, la veritat és que sí. Doncs vinga, queden pocs dies, prepareu paper i bolígraf. I la Magda Carles ens donarà uns consells que ens vindran molt bé per les properes festes. Ens retrobem d'aquí uns dies, Magda.
Adéu-siau.
Adéu.
RAC+1 i Borges us han ofert Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Cuidar-se és el més important. A Borges sempre et portem els productes més naturals perquè cuidem la terra que ens els ofereix i els elaborem de la manera més sostenible possible, com la nova ampolla d'oli feta amb plàstic reciclat. Borges. Que bo que és.